El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia. Passen 9 i 22, passen 22 minuts, millor dit, a les 9 del matí. Avui en companyia del Jordi Mulgó, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Ester Castanyer, molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta tertúlia de dimarts, aviam si la sentim bé a l'Ester.
Hola, bon dia.
Ara sí.
Ara sí.
Ara sí que la sentim.
Estava tímida.
Estàvem parlant d'aquest cap de setmana llarg
sí.
que hem tingut. Alguns més que d'altres, vull dir que la gent que treballa dissabte i diumenge doncs estaran pensant, no sé què comenten, però la veritat és que força acompanyant, jo crec que aquest previ de d'estiu, que hi ha molta gent que s'ha arrencat a la platja, ja em diran com s'ho fan per ficar-s'hi a l'aigua, però de moment ja comença a respirar. Per cert, aprofito ara que tinc aquí l'Ester, macroconcert dissabte del Bruce Springsteen. Jo he dit 4 hores, tu m'has dit
3:40.
No tant.
Va començar cap a un quart de 10 i va acabar a la 1 menys quart, o menys 20, menys quart.
Doncs,
No, se'm va fer curt, ja t'ho he dit, sort que aquest cop estava a graderies, perquè recordo altres anys de dir, jo ja no puc més d'estar ballant i aquest senyor no acaba mai, i no vols que acabi, però és que ja estàs per asseure't a terra. No, espectacular.
Doble celebració pels culers que hi haguessin anat no, al concert, perquè clar, victòria del Barça a la Lliga... I després, doncs, el concert al Camp Nou.
I, a més, Bruce Springsteen, que com sempre és així de delicat amb el seu públic, també va tenir un moment doncs, per dir enhorabona Barça i sumar-se a la celebració. De fet, es veu, clar, jo ho he de dir, a més, tenia un casament, o sigui que vaig arribar a les 9 en punt, estava entrant per la porta del Camp Nou, sort que el concert va començar un pèl tard. De fet, va anar bé, perquè molta gent es va esperar que acabés el Barça per anar cap allà, i va ser una mica de follon de cotxes i de gent, però jo crec que més o menys tots vam poder entrar a l'hora. Hi havia gent esperant des del migdia, tot i que les portes no s'obrien fins a les 6. Això és un clàssic. A més, la gent que arriba a primera hora normalment són els que poden accedir. No sé si aquest any ho han fet, altres cops se'ls donava com una pulsareta per accedir com a la zona VIP davant de tot. No sé si ha funcionat així, però en tot cas són els que intenten anar allà davant.
Els grupis,
Exacte, els que quan el Bruce baixa els passadissos aquells que hi han a tocar del públic i va donant la mà a tothom i agafant pancartes i això, doncs són els que poden estar allà en contacte amb ell. Doncs es veu que quan van obrir les portes i les 3 hores que estaven allà esperant, en algun moment ell va sortir a saludar-los, en plan, ei, sí, què tal, aquí esperant? Laura, vull dir, una mica com un quinyo de sé que esteu aquí, merci.
Molt
I
bé,
després
bé.
Va fer aquelles coses que a nosaltres ens agraden tant, doncs a l'escenari una bandera americana i una senyera. Va treure dos persones a ballar, una de les quals portava una estelada, això devia ser més casualitat que una altra cosa, però en tot cas, després hi ha hagut tota la polèmica. Bruce Springsteen quan ve a Barcelona sap perfectament on va, quan diu les coses les diu en català, sí. I excepte un concert que jo recordi, ho he de dir, he anat a pràcticament tots, sóc així de friqui, només un cop l'he sentit dir alguna cosa d'Espanya i parlant en castellà. Jo crec que era un cop que només feia concert a Barcelona a tot l'estat espanyol i que una mica la sensació va ser, bueno, s'adapta a tot el públic. Ell va arribar i va dir hola Barcelona, hola Catalunya. Ho va fer sempre. Televisió Espanyola sí. Ho ha convertit en hola Barcelona, hola Espanya. Em sembla surrealista perquè ja per d'entrada hi havia 65.000 persones que són testimonis que això no va ser així. Donem una imatge als mitjans molt lamentable.
Te'l va preguntar un testimoni que hi hagués allà davant, perquè precisament el Canal 24 Hores, que és en el cas de la conductora del matí del cap de setmana, va fer això que està encara per determinar si ha estat un lapsus d'aquesta presentadora, perquè no és l'off del vídeo, per entendre, sinó que és
l'off del vídeo, era impossible.
Recollir el que s'havia sentit al vídeo, per tant, o no ho va sentir bé aquesta senyora, o realment hi havia alguna cosa interessada darrere, no ho sabem.
Segur també, que hi era.
També l'ús que se'n fa és interessat, però al final, igual va ser un lapsus, la imatge que dona dels mitjans, al final
és
acaba
molt
sent
pobre,
molt pobre, perquè dius, home. A més, ell va dir Catalunya unes quantes vegades, va parlar en català.
Sí.
Tampoc va fer aquells discursos que fa habitualment, però va dir unes quantes paraules, va dir algunes frases. Barcelona i Catalunya junts ho va dir unes quantes vegades. No sé si la senyora va tenir un lapsus o realment
sí,
aquí hi ha uns intents de...
És que a més, veient la seqüència del vídeo del Canal 24 Hores, és just quan acaba que diu allò de... Hola Barcelona, hola Catalunya. Aquest Barcelona diria que el substitueixen per Hola Espanya, hola Catalunya.
No, era, em sembla, Barcelona i Espanya, no Catalunya. Però tampoc va dir hola Catalunya lliure, hola Catalunya independent. Vull dir, és que tampoc era tan dramàtic si vas expressament.
És que casualitats hi ha. I errors d'aquests, nois, jo ja començo a pensar que no n'hi ha.
Hi ha alguna cosa que està tensa. Coneixem també el Festival d'Eurovisió, que encara cuejava el tema de les icurrinyes, que ja estava més que parlat, que va entrar aquest debat de les banderes que podien anar, evidentment, amb temes delicats com els d'una bandera de Daesh o de l'Estat Islàmic, doncs, sí, evidentment, doncs, sí. Que una organització prohibeixi, doncs, aquest tipus de manifestacions terroristes, doncs, s'entén i és comprensible. Després, tot el debat generat per aquesta bandera sí, aquesta no, que si de la regió, jo què sé, m'ho invento, no poden anar les regionals, regionals no reconegudes, però sí les reconegudes, aquí entraven les banderes de les comunitats autònomes i territoris d'Espanya, que sí, però després la icurrinya la van prohibir. Tot aquest embolic de banderes, al final, és que acaba sent tan lamentable.
És que potser hi ha qui encara associa la icurrinya al terrorisme, cosa que seria bastant trista, però no ho descartem.
Jo el que crec és que internacionalment hi ha un... Ara, fora conyes, i ho dic molt en sèrio, hi ha tota una planificació internacionalment a portar aquestes coses en aquests resultats. És a dir, al govern d'Espanya ja li va bé totes aquestes coses.
Bueno, és que si és internacionalment és perquè el govern d'Espanya d'alguna manera ho demana, perquè si no, a nivell internacional els és igual si els bascos volen ser més o menys independents o si els catalans volen ser més o menys independents.
Exacte.
Si l'estat espanyol li fos igual, doncs cap problema.
És que jo penso que moltes vegades aquesta pressió que fan des de Madrid fora ho desconeixen i al final ho acaben equivocant-se. Vull dir, és que, a veure, aquest què
no,
em
no,
diu
no,
ara?
Però s'ha hagut d'alguna manera intervenir, ho hem vist també els que, amb el tema de la Champions, que també regulant les banderes a petició, quan crec que no havia passat mai.
Mai.
Evidentment, i insistim, que segurament és possible que hi hagués un reglament que desconeixem perquè no li hem donat mai rellevància sobre el tema d'aquest tipus de manifestacions. Ara bé, això, el problema ha estat que s'ha portat tan lluny que el que dèiem amb el cas d'Eurovision, se'ls ha anat tant de les mans que el mateix govern espanyol ha hagut de demanar que no, que això és un error, que la icurrinya, evidentment, és una bandera oficial a l'estat espanyol, que per tant hi pot anar perfectament, la gent pot anar amb senyeres, poden anar amb icurrinyes en aquest cas, doncs,
al
festival, no? Però dic, com que s'ha anat tant de mare aquest debat, doncs ho acaben, jo crec que distorsionant absolutament.
Exacte, ells jo suposo que el que volen és obtenir uns resultats determinats i no els acaben d'aconseguir i, a més, se'ls hi tornen en contra, perquè el que fan és crear una confusió fantàstica internacionalment. Ja no saben quina és la bandera ni bueno, en fi, tornarà en algun lloc tornarà a sortir l'himne de la República oficial,
sí,
perquè
això,
tot tan merder.
Això m'està fent pensar que no sé si era premonitori el dia 9 de maig, coincidint amb el Dia d'Europa, l'oficina del Parlament Europeu aquí a Barcelona va difondre un vídeo d'una entrevista que havien fet nens d'entre 8 i 10 anys als eurodiputats catalans. No a tots els que van poder, però vaja, n'hi havia... Hi havia Raül Romeva, hi havia el Santiago Fisas, hi havia Ramon Tremosa, i ara un parell de persones més que no recordo. I clar, el vídeo estaven editades unes quantes de les preguntes, era bastant divertit, però la primera, un nen els hi preguntava: Eurovisió és Unió Europea? I la diputada, en aquell cas, que em sembla, ara no recordo si era del Partit Popular Europeu o del grup de Convergència, el grup general amb què va Convergència, li deia: Euro què? Què m'estàs dient? I llavors després hi havia en Romeva i un altre, els explicaven: no és Unió Europea, però Eurovisió, el Romeva els deia, no, perquè hi ha més països que no són de la Unió Europea, però sí que contribueix molt a crear d'alguna manera vincles o germanor. Però mira, jo crec que va ser una mica premonitori lo d'aquests nens, igual algú els hi podria tornar a explicar ara.
No, és veritat, i amb el tema de la UER, que és la que organitza el Festival de la Unió Europea, la Unió de Radiodifusió Europea, també, doncs, sobte, és molt simptomàtic de la política internacional. Recordem que els acords en els que havien arribat, hi ha alguns països de la la Commonwealth que poden demanar participar, i en el cas d'Austràlia fa dos anys que ho fa.
Que ho fa.
I el més significatiu jo crec que és amb el, tot el tema del Pròxim Orient, que també hi ha una normativa de, en aquest intercanvi, recordem que el Festival d'Eurovisió neix de l'intercanvi del col·laboratiu de televisions públiques d'Europa, eh? Doncs en aquest intercanvi, en aquest protocol, hi participen també televisions del Pròxim Orient i del nord d'Àfrica fins a no sé quina latitud ha estat establert per normativa. No hi participen des que va haver-hi, ara no recordo l'any, algun conflicte entre Israel i els països del voltant, no recordo quin és, i des d'aleshores ja no hi han tornat a participar. Vull dir que també una cosa que és un festival de la cançó també recull una mica el que es viu políticament, internacionalment, i també ha estat molt significatiu des de fa dos anys amb el tema de Rússia i Ucraïna.
Sí.
Que a més aquest any també van estar amb aquest frega-frega fins al final de les votacions. Vull dir que sí, és una europea, potser sí que ho és més del que ens sembla, eh?
Ah. Ells explicaven que contribueix d'alguna manera a crear aquests vincles i aquesta sensació de conjunt, però que no només hi participaven països de la Unió Europea. L'altre tema seria Eurovisió, perdoneu-me, però és una cosa ja com... jo crec que hi envien allà el més friqui que hi ha a cada país.
Aquest any no hi havia tant...
No ho he vist,
he trobat a faltar, de fet.
És una cosa així com una mica, en general, que es posa, que és la gràcia d'Eurovisió, però que dius, de veritat, això és el millor que podem fer a nivell de festival europeu. És tot un món, és tot un món.
És tot un món, i al final sempre acaben amb els politiqueus, vull dir, això. A més, és intrínsec de quan va néixer. Sempre ha sigut, eh? Si Portugal votava Espanya, Espanya votava Portugal. Si França votava Anglaterra, Anglaterra votava... Bueno, això és històric, vull dir, i això no s'ho han pogut treure de sobre, eh?
No sé, amb el tema del televot, per exemple, una part del vot és del jurat i l'altra del televot, encara sí. Es continuen manifestant aquestes inèrcies entre els països bàltics, entre països anglosaxons, no, que sempre tenen aquesta afinitat, els països també mediterranis, també hi ha també, aquest suport també implícit. Coses de la tele, Jordi, jo volia comentar una de les coses que coneixem la setmana passada és la fi del consorci de la TDT al BS Sud, al final...
Sí.
Finalment es dissol aquest novembre ja definitivament,
es
i
dissol,
és la, una sí. mica també significatiu pel que fa al mapa a Catalunya de les TDTs, d'aquest mapa sorgit i d'alguna manera motivat des de la Generalitat amb la nova llei de l'audiovisual de l'any 2005,
sí.
En què aquest mapa es distribuïa i que s'intentava donar resposta a nivell de televisió a algunes parts del territori, però al final això no ha quallat. També ha estat el cas de Sant Cugat, en aquest cas.
Sí, jo crec que, o sigui, la idea primera que jo vaig viure em va semblar bé, és a dir, que es preocupaven precisament de nivells nacionals, parlant de Catalunya, i nivells locals de que tothom tingués canals a disposició, de que tothom ho tingués bé. La veritat és que jo crec que és una voluntat política que no ha estat.
Uh-huh.
És a dir, en un principi sí que va sortir, semblava que tot anava molt bé.
8 municipis, ja recordem que formaven
sí,
part de...
Sí, sí, 8 de tot el Vallès Sud, uh-huh. Tant del, sí, del Vallès Sud, de l'Occidental, perquè teníem l'Ajuntament de Santa Perpètua, teníem Montcada i Reixac, o sigui que van agafar tot el Vallès Occidental, la part sud, que és una població prou important, eh? Devem ser uns 300.000, por ahí.
Sí, a més coincidia aquella època, no sé si us recordeu, amb l'exalcalde Llu Recoder, que
exacte.
Vam posar sobre el mapa aquella tercera comarca, va haver aquell debat
sí.
durant cert temps del Vallès Sud,
i precisament... Capital Sant Cugat.
Sí,
Capital
sí.
Sant Cugat per població, evidentment.
Jo tinc una sensació de que no hi havia una intenció realment política,
uh-huh.
i també una altra part és tot el jaleo que va venir de la Llei General Estatal, que va moure alguna cosa que no acabem d'entendre ningú i que va repercutir en la llei catalana.
Uh-huh.
Vull dir, tal com la llei estatal podia dir com s'havia de fer, la llei catalana ho aplicava.
Sí.
Doncs aquí va haver un batibull que en alguna reunió, inclús una directora, que no recordaré el nom, una directora general de comunicació de la Generalitat, va dir, nois, no ens aclarim, vull dir, no feu res, no ens aclarim, vull dir, espereu 3-4 mesos, i els 3-4 mesos van passar i van continuar.
També, no, també el que dèiem, una mica de... Jo crec que en l'època del que jo recordo també del debat era aquests consorcis en els que s'han aplegat tants municipis de tants colors diferents, o hi ha molt bona voluntat, o és inclús normal o previsible que hi hagués falta d'enteniment en algun
punt.
És
que jo crec que a banda de la qüestió de voluntat política que comentava el Jordi, això tampoc està ben plantejat, perquè evidentment si tu has de fer, per exemple, un informatiu on hi han d'haver temes de 8 municipis diferents, et cal aquí una infraestructura, ja no tant per realitzar els continguts, que això es podia fer des de cada municipi, però sí per muntar aquest informatiu, equilibrar-lo, i això havia de ser una cosa independent, perquè és impossible conciliar...
Sí, l'edició, no?
Exacte, havia de ser una edició independent que contentés a tothom, però jo crec que aquí el que faltava era, no un consorci, sinó, doncs, com... M'ho invento, anava a dir que Canal Vallès ja existia, però és igual. O sigui, com una empresa que s'encarregués de tot això i que fes una producció conjunta per tothom, a banda d'aglutinar el que es traslladava des de cada municipi, poder oferir una programació que anés bé a tothom, és a dir, doncs, programes d'interès de la comarca, coses que ja s'estan fent des de molts municipis, però això algú havia d'articular i jo crec que aquí això
vam
va faltar una mica.
Sí,
no sé ben bé com
tots.
Estava estructurat el consorci, però realment jo crec que és que ja només veient-ho de, bueno, clar, és que toquen a dues notícies per municipi. Clar,
hi havia
molts
percentatges de
la i això, clar, segons qui era, no em posaré a fer tele per fer això, és que no m'interessa. Potser s'hagués hagut d'articular d'una altra manera per tal de poder arribar a tot o cobrir-ho tot.
Jo crec que tecnològicament... era viable.
Sí, és més un problema de polític i després d'organització interna.
Exactament. Tecnològicament hi havia punts d'aquestes poblacions que era totalment viable de poder fer una programació conjunta. Jo la veia.
Faltava aquesta feina d'edició.
Sí, després hi ha també el trasfons polític. És a dir, clar, cada un té els seus propis interessos de donar un missatge determinat dels seus territoris. Clar, és que estem molt a baix, estem en el primari de tot, és ajuntaments, és notícies de l'ajuntament. Clar, d'aquests 8 ajuntaments... no hi ha tanta relació com per crear, per exemple, notícies comunes que puguin influir a Castellbisbal o a Montcada, perquè inicialment, vull dir, no hi ha coses muntades entre tots. Crec que era tot... Sí, bueno,
no, però podia fer
que... És el més gros que m'ha arribat a fer, la B30.
Es pot fer que cada municipi fes els seus temes i després tenia una oferta... Doncs bé, tenim aquí a Cugat.cat doncs, programes a nivell comarcal, per dir-ho així. Això és el que jo crec que faltava una mica, perquè hi hauria segurament doncs, municipis que podrien dotar de més contingut i altres que podrien dotar de menys. A nivell de notícies, jo crec que cadascú havia de tenir les seves, i si a mi no m'interessen les de Castellbisbal, mala suerte, les miro o no les miro, ja està.
També
és una manera de conèixer el que passa a les poblacions de l'entorn.
No només el marc polític, el marc de la crisi econòmica, que és que va pillar...
Sí,
es va agafar,
es va acabar,
en aquell moment.
Sí. Econòmicament era difícil de fer-lo viable, perquè hi havia dos ciutats i mitja que segurament que no hi haguera hagut problema, però les demés per pobles no només, havien de tenir, o sigui, dedicar...
Una previsió de fons
dedicar 100.000 euros a una televisió no els hi sortia. És que jo penso en Castellbisbal, per exemple, que és un dels petitets, i penses, ostres, 100.000 euros té un pes determinat en el seu pressupost. Vull dir, clar, dedicar-lo a això no sé fins a quin punt, no?
No és únic, el cas
del
Vallès.
Que va.
Recordem que sí que van tirar endavant alguns consorcis, al Vallès Oriental ho hem vist, el Maresme també ho hem vist que han tirat endavant, però sí que és veritat que al Vallès Occidental, on hi ha un dels gruixos de població més importants del país, el que sí s'ha mantingut perquè ja existia era la Terrassa, però el de Sabadell, allò tampoc es va poder articular, i el del sud, doncs finalment, doncs, en el nostre cas es posa punt final al novembre, això passarà per ple, en el que ja es donarà compte dels acords de dissolució que van tenir lloc la setmana passada.
Però clar, el tema és, aquest canal, aquesta freqüència realment, des de quan no existeix? Hi ha alguna
cosa? No, Terrassa, em sembla que queden sols allà a Terrassa, perquè Teletaxi diria que ja no està matant.
Va emetre durant un temps no I, massa.
Clar, es dissol, però no sé, jo la meva percepció és que feia molt que no...
Només
no vam arrencar.
No,
això,
que no s'ha fet res.
En realitat la gent... els estem parlant de ciència ficció,
perquè sí, perquè és,
no hem vist
hem tingut mai un canal
no,
així, no.
No, l'únic que han vist és Teletaxis i potser ara no lo veuen.
No, ara
potser és l'únic que podrien notar, perquè el canal Terrassa sí que sí, seu, sí. Això es continua.
Bueno, perquè és, ja existia i va arribar a acord amb Vacarisses i altres municipis, Matadepera, Viladecavalls, per poder arrencar, per poder continuar amb la llicència comarcal, perquè
correcte.
Recordem que amb el nou mapa de la TET el que s'hi va eliminar va ser les realitats locals. Perquè
sí,
les llicències que s'atorgaven eren comarcals i potser aquí també hi ha un debat de com s'ha establert aquest mapa perquè en realitat, i més ara que avancem cap a una programació asincrònica que no hi ha continuïtat, que si Netflix, que si el Yombi, que si altres continguts per internet ja no es veuen a temps real i això
no,
és el que està menjant el mercat, per tant també veurem què passa amb la TDT i quin futur li espera, perquè encara ja ens han avisat que canviarà una altra vegada el mapa pel nou dividend digital per aportar més freqüències al 5G i al 4G per desenvolupar.
Jo la televisió no ho sé, jo ara pensava una miqueta amb la creació de la xarxa, vull dir, potser la xarxa en si, la idea...
La xarxa de comunicació local,
de comunicació
l'antiga
local,
còmics,
sí. TVL. Sí, sí, sí. Això dona la sensació de que pot aglutinar tot el que és comunicació bàsica local. Mm. Dona aquesta sensació, eh? Però, clar, la xarxa necessita canals... locals i comarcals, perquè si no tampoc pot existir, ella com a tal no és.
Però
ella
clar, la xarxa, com tu deies, aglutina una mica la realitat local. Jo crec que un error va ser crear canals comarcals, perquè a molts llocs no hi ha aquesta consciència a nivell comarcal, i per tant això era molt difícil de tirar endavant.
Si
un mitjà local ja és complicat, però la gent almenys sap a quin municipi viu, sobretot a l'entorn de Barcelona, aquest concepte de comarca el tenim diluïdíssim. Jo visc a Sant Cugat i estic al costat de Barcelona,
sí,
i
sí,
més igual si és Vallès
sí.
Occidental i si la capital és Sabadell, Terrassa o les dues. No és tan així, però una mica no és, aquesta sensació territorial és molt menys forta, llavors costa articular aquestes realitats perquè de base no hi són.
I a més és que nosaltres, per exemple, tenim una població important, tot el Vallès, però no te'n vagis a les Garrigues, perquè a les Garrigues hi ha... No, és que no és viable ni econòmicament ni físicament les inversions que s'han de fer, perquè són comarques poc poblades i amb una extensió pues, normalitzada.
Sí, sí.
I qui diu les Garrigues pot dir, jo que sé, el Montsià, no ho sé. Clar, tot això no té... Jo no li veig un futur clar. Jo, no
incertesa absoluta,
del tot.
Vull dir, des
que... La TDT va bastant camí d'acabar desapareixent.
Sí, sí, sí.
Ja ho veurem. Com dèiem, el novembre ja es posarà...
Novembre, sí.
Més notícies d'aquí. Sant Cugat coneixíem aquesta setmana que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la modificació del PGM en l'àmbit de la Torre Negra aprovada el 2012. Un pas que havia canviat... Un pas que havia canviat la classificació de la major part dels sòls del sector de la condició d'urbanitzable no delimitat a la de no urbanitzable. N'hem parlat en aquesta tertúlia precisament perquè, a més, com que teníem la casualitat que coincidien tres regidors que també ho han viscut a fons...
És que ara ja costa que hi hagi algú que no ho hagi viscut.
Sí. Ja costa. L'Ajuntament, això sí, ha anunciat que presentarà un recurs de cassació al Suprem i que modificarà el nou PGM per mantenir el sòl no urbanitzable en aquest entorn. També coincideix, recordem, que l'oposició en bloc demana la creació d'una comissió per la modificació del PGM a Valldoreix, aquelles zones que ja vam recordar, com el Turó de Can Mates, l'àmbit de Can Cabassa, Can Montmany, els torrents de Valldoreix, l'estació de Valldoreix i Can Busquets, que des de l'oposició doncs han mostrat el seu dubte de com s'han fet una mica les coses. Estem parlant de territori aquí a Sant Cugat i és un tema que té d'alguna manera també agafat una mica de mans a l'Ajuntament, perquè acaba sempre convertint-se en un tema controvertit, per uns i per altres, i en funció també de l'època.
Jo aquest tema ja m'està superant molt, perquè quan vaig veure la notícia d'aquesta darrera vaig pensar, això ja és, perquè recordem, o sigui, es va anul·lar la qualificació de sòl no urbanitzable d'interès especial, perquè es considerava que no era d'interès especial, d'acord. Tornem a fer-ho com a sòl no urbanitzable ordinari, sense cap problema, molt bé. Ara això també s'anul·la i pel que he entès s'anul·la en relació al pla territorial metropolità, que com que també està parcialment anul·lat o suspès, doncs es considera que la tramitació basada en aquest pla tampoc no és correcta, però igualment el jutge segueix dient no, Ajuntament, tu pots qualificar aquest terreny com a no urbanitzable ordinari, com a
fet,
sol rural ordinari.
De l'Ajuntament.
I aleshores és, però quantes vegades s'ha de fer aquest tràmit si cada cop se li reconeix la competència? Perquè és que ara es tornarà a fer una altra vegada i s'anul·larà, vés a saber per què, no? És que ara, mira, és no ordinari nivell 3. No hi ha nivells, però és igual, els posarem. I és com, estem gastant diners tots plegats.
Sí, sí.
Perquè, clar, això són recursos de l'Ajuntament per defensar, que no estic criticant ni molt menys que ho faci, perquè jo soc de les primeres, doncs, que sempre he estat a favor de protegir aquest sector, però al final dius, bueno, és que això és una mica surrealista. Ja. Senyor Núñez i Navarro, deu tenir molts diners per anar gastant en això.
Ara.
Però arriba un moment que no és sostenible i jo no entenc tampoc com això pot passar tantes vegades pels jutjats.
I tant de temps, perquè això s'allarga.
Sense resoldre's.
I perquè no hi ha una contundència absoluta sobre la decisió, perquè continua reconeixent aquesta competència a l'Ajuntament per decidir quin espai
quin
faltaria
tipus.
Més, quin
exacte,
espai
exacte.
Decideix com a consistori urbanitzar o no, al marge després del recorregut que ha fet Torre Negra amb el tema de la venda dels terrenys, els veïns, etc. Al marge d'això, reconeix encara, o sigui, hi ha sempre aquesta porta oberta perquè l'Ajuntament pugui continuar amb aquest color brot fins de manera indefinida.
És que a més dius, bueno, una sentència judicial arriba un moment que té un tope, no? En principi és, mira, porto un jutjat ordinari, després se'n va el TCJ, si no d'això ens n'anem al Suprem. En teoria, després del Suprem, com a molt em pots anar a Estrasburg i tampoc no sé ni si aquest tema seria viable.
Exacte.
Però com que trobem sempre línies diferents per recórrer, clar, no s'acaba mai. Perquè quan dius una, ja hauria d'haver acabat el Suprem amb una sentència definitiva, que ja no hi ha opció recurs, recorrem per una altra banda.
Sí, sí. Jo entenc que és l'empresa Núñez i Navarro que el que vol és mantenir aquest tema obert, esperant la seva ocasió. És que jo ho veig així,
Clar, perquè esperen que algun dia se li doni la raó i cobrar... No vol urbanitzar. Núñez i Navarro ja no vol urbanitzar allà. El que vol són els diners, la compensació.
Ara ell després
o uns altres terrenys que li interessin.
Exacte. I això és el que també hem de preguntar a la justícia, si això té algun tipus de sentit, perquè imagineu-vos qualsevol cosa d'aquestes que sempre troben a la manera de tornar a obrir el tema, no? I hem anat fins dalt de tot, tothom està més o menys d'acord, què passa aquí? Que posant diners al damunt de la taula podem trobar camins.
És que a més la llei va canviant i llavors cada cop també ens torna a canviar tot. És, no, ara s'ha anul·lat part del... Bueno, escolti, tornem a l'inici al 76,
exacte.
Quan aquests terrenys la qualificació era urbanitzable no programat, que volia dir que l'Ajuntament tenia potestat per dir si això era urbanitzable o no era urbanitzable. Problema, la llei no especificava si llavors la compensació econòmica, o sigui, la compra dels terrenys havia de ser com a urbanitzable o com a sòl rural. Doncs a veure, senyor, un jutge que decideix això...
Exacte, i punt, exacte. I ja està, s'ha acabat.
Però a veure, jo entenc que si és un urbanitzable no programat vol dir que, mira, com a molt la compensació hauria d'estar entremig, però tampoc no el pots pagar com a urbanitzable, perquè allò era una expectativa.
Jo el cas de Valldoreix potser me'l miraria una mica diferent, degut a que, clar...
Ja és una altra història...
Exacte,
també.
Allà ha anat canviant els conceptes i s'ha anat desenvolupant d'una altra manera, amb tot... poc a poc, vull dir, les coses aquestes a nivell comarcal i a nivell metropolità, a poc, perquè et mous un centímetre i resulta que has fet malbé un munt de terreny o tanques possibilitats o n'obres, depèn. Jo
el cas és que això es farà seguiment precisament perquè una de les coses que també són significatives en el cas d'aquestes zones de Valldoreix és el criteri que hagi aplicat o no l'Ajuntament.
Exacte.
Al marge després, si a la denúncia doncs, hi ha dubtes o planeja el dubte sobre algun tipus de concessió, això sí que ha de tenir un recorregut que en aquest cas doncs, l'oposició en bloc ha determinat fer-ho a través de la justícia. Però una altra cosa també és veure... el criteri general de territori que s'ha seguit a la ciutat, i això pot, bàsicament, també acaba sent una decisió d'un color, una política o una idea de ciutat que tingui el govern de Tor, al marge de si hi estàs d'acord o no, si l'oposició hi està d'acord o no.
Al final hauria de ser el mateix, És a dir, quan arribem a una conclusió, d'una vegada arribem a la conclusió i no ho tornem a moure més.
Però, clar, recordem una mica que el creixement de Sant Cugat es va determinar per acord de tots els partits polítics, excepte Esquerra Republicana, en aquell moment, que van determinar fins on havia de créixer la ciutat i en quines zones. I això ja, per tant, implicava en quines zones no s'havia de construir, s'havien de preservar, i quin era el topall de població. Per tant, això una mica ja ho van decidir entre tots, cosa que a mi sempre m'ha semblat molt positiva, perquè en principi que canviés el color del govern no havia de canviar aquest esquema. Aquí també hi ha una altra cosa, que és que, i ho hem dit altres vegades, clar, Sant Cugat i altres municipis com Sant Cugat, que estan al voltant, assumeixen molta part de totes aquestes zones verdes, totes aquestes zones rurals de Collserola, que igual el repartiment hauria de ser una mica diferent, perquè no pot carregar-se tot en uns quants municipis quan és un entorn natural que afecta tot el conjunt pràcticament de l'entorn de Barcelona. Jo crec que s'hauria de jugar una mica, i algun cop s'havia proposat, doncs canviem doncs una qualificació de sòl, doncs si aquest s'ha de protegir per algun lloc on amb ells els interessi urbanitzar, però que no sigui tot dins del mateix municipi, poder jugar una mica més a nivell pràcticament d'àrea urbana o de demarcació.
I això no és també el que li està costant a cada Sant Cugatenc, precisament.
Exacte.
Aquests fons de maniobra, cada vegada que hi ha algun tipus de recurs de plusvàlua del municipi,
ens posem a tremolar, clar.
Se'n van segurament doncs, cap a aquestes inversions o permutes de quedar les zones verdes, rieres, etcètera, que cada vegada, cada any surten...
És que jo crec que la gent, mira que ho hem explicat, però no ho coneix prou, jo, a mi, se'm posen els pèls de punta quan... Tornem allò del Pla General Metropolità del 76, que va fer unes coses surrealistes, no? Perquè aquí tenim unes cases, doncs això ho declarem zona verda. El que ha costat solucionar, per exemple, el tema aquest de les cases de la Floresta. Són coses que són surrealistes. Doncs si una llei està mal feta, a veure, per favor, posem-nos-hi i refer aquest Pla General Metropolità... És una altra cosa, d'aquella és inviable.
Sí, però el tema s'ha anat fent parcialment amb els canvis que també a través de s'ha hagut de rectificar coses, ja sigui via denúncies, ja sigui via en funció de l'època o del govern, doncs també s'han hagut de fer modificacions a nivell de Catalunya, i el que diu l'Àster, que sempre planeja aquella frase de PGM de 1976, que dius...
Ja hi som.
Que hi ha coses que s'han pogut canviar, i molt positivament. Recordem el centre direccional, que era un bolet.
Sí.
Evidentment, dic positivament, i algú se'm tirarà el cony.
Tothom ho veurà igual, però...
Exacte, em diran, bueno, aviam què és el que s'ha fet, no? Però sí que és veritat que hi ha algunes coses que sí que s'han pogut... Recordem que hi anava una ciutat... Exacte, bàsicament, a Sant Cugat i Cerdanyoles 100.000 habitants al mig.
Sí.
A mi el que m'agrada és que com a mínim treballar a Sant Cugat et dona uns coneixements d'urbanisme, que te'n vas a un altre lloc i dius no, el PGM, i et diuen el què? Clar, és el metropolità del 76.
Que vols dir que només hi treballem nosaltres?
No, però hi ha municipis que no tenen els mateixos nivells d'afectació, no, i que, home, per tant, no l'han hagut de tocar segurament com nosaltres, que és entrar a treballar en un mitjà de Sant Cugat i al cap de 4 dies hauràs fet alguna notícia que tingui a veure amb el... Mira, encara tenim Torre Negra, el tema de la Floresta ja el tenim solucionat, però quantes coses no se'ns han vist afectades per aquest Pla General Metropolità, que algú va decidir que el dibuixava una mica com li semblava, passant de la realitat existent.
Exacte.
I tal qual ho dic, és que... Si no, no s'entén.
Jo crec que en aquell moment que es va dissenyar, clar, Barcelona era la potència número 1, clar, després s'ha trobat de que hi ha potenciates petites que poden perjudicar, vull dir, això és...
Doncs és el mapa del territori que, com deia l'Ester, això com que encara durarà uns quants anys, estarem aquí atents
intentarem
explicar una mica com evoluciona. Parlàvem també del tema de la TDT abans, amb aquest... Aquesta problemàtica, a vegades, per entendre's entre municipis, també hi ha d'altres formes d'entendre's, com és en aquest cas, coneixem la setmana passada que hi ha un compromís comarcal pel tema de preservar el sòl industrial i afavorir l'arribada d'empreses en incentius fiscals. És un acord a nivell de Consell d'Alcaldes i, per tant, força positiu. Recordem, una dada que coneixem la setmana passada és que Catalunya és un dels territoris on s'estan creant empreses en detriment, per exemple, sempre ho comparem i ens agrada fer-ho moltes vegades, en Madrid, que és on s'estan destruint. Per tant, malgrat que hi ha aquesta situació d'aquest creixement gairebé inexistent a nivell econòmic al territori espanyol, en les previsions que també ens diuen des de fora que són minces, aquí alguna cosa s'està fent i també hi ha compromisos perquè continuï l'empresa, almenys aquí, tirant endavant.
Això jo es nota, jo crec que és la el resultat, a veure, fins ara sempre jo havia sentit moltes crítiques com l'Institut Català del Sòl, que va fer tota aquella reserva de sòls industrials a tot el país i tal. Jo crec que això se'ns està girant, eh? Que se'ns està girant a favor. A favor, és a dir, s'han quedat molts d'ells, moltíssims, s'han quedat sense desenvolupar del tot, alguns van començar a desenvolupar, els altres estan a la meitat, però això ens dona que ja tenim organitzat tot un sòl industrial que es pot destinar. Aleshores, jo crec que això ens permetrà, si realment políticament volen reindustrialitzar i no fem tanta tonteria de pensar en altres coses, vull dir, la reindustrialització en aquest moment és molt important. Tota la deslocalització que hi ha hagut no ha donat el resultat que tothom s'esperava, perquè aquí tothom lligava... lligàvem llangonisses tot, si anem a produir a la Xina o si anem a produir a Polònia. Tothom, això no està sortint tan bé i hauríem d'aprofitar, i a més tenim en positiu tota aquesta reserva de sòl que de moment no està tocat. Aquí entre Sant Cugat i Cerdanyola ho veiem, bueno, tot el que és el parc tecnològic encara hi ha terreny. Compte, per poder fer sí.
Clar, és una reserva de sòl que va coincidir amb la crisi econòmica. Jo, per exemple, ho vaig viure en primera persona treballant doncs, per ells, com l'Incasol intentava vendre, però també es trobava, per exemple, doncs, que a l'Aragó els preus eren molt més competits, o sigui, es donaven moltes més facilitats a la indústria a les que es donaven a la zona de Lleida, i com intentaven anar, al final part d'aquest sòl es va poder vendre, però part d'aquest sòl ara hi és, i ara que torna a haver-hi doncs, un procés de nova industrialització, com deies, doncs ja ho tenim tot a punt.
És que penseu que just fins a començar el 2006-2007, que va començar la crisi forta de la Totxana, fins aleshores era dificilíssim de col·locar qualsevol cosa dedicat a la indústria. És que, bueno, passava tot Déu. És que no hi havia d'allò. En canvi, ara la cosa jo crec que s'està començant a girar.
Doncs en un 3 minuts arribarem a l'hora en punt. No hem parlat res del que de la precampanya, no sé si...
Déu-n'hi-do, tira.
No, dic que el senyor Sánchez, el Partit Socialista, va fer aquest inici de precampanya aquí a Catalunya, força significatiu.
Molt.
Que hagin escollit el...
Jo penso que Catalunya continuarà marcant aquestes eleccions.
Necessiten el vot socialista d'aquí, el del PSC.
Sí.
I tenen segurament, saben que segurament tenen més a guanyar aquí que el Partit Popular, en d'altres llocs potser no tant, i aquí els interessa molt.
Doncs no sé si serà el punt d'inici per veure en aquesta segona volta, que diuen alguns, de les eleccions.
Ho serà.
Per veure desfilada, en aquesta temporada, en aquest periple.
Desfilaran.
Que no ho vam veure tant a les altres eleccions, aquí a Catalunya, per com deia, més rascar els vots i donar una altra vegada...
No reconeixeran el fet de que volen tots estar aquí, no ho reconeixeran.
No,
però...
a més els hi fa molta por la confluència de Podem i Izquierda Unida, i recordem que aquí en les últimes eleccions va guanyar
Com
es pot.
En Comú Podem,
és que ja, perdoneu, és que ja és una mica complicat això. Jo crec que intenten contrarrestar aquest En Comú Podem, perquè clar, això suma segurament amb Podemos i Izquierda Unida, i és el que els hi fa ombra.
Doncs ho hem de deixar aquí. Jordi Moló i Esther Castanyer, gràcies per haver vingut a la tertulia de Quad.cat.
A tu.
Molt bon dia.
Tornem demà a 1:15 del matí. Gràcies.
Gràcies.
Nosaltres també.